dels Estats Units en Laguna Seca després que els metges de la prova donassin el vistiplau a la seva participació. El líder del Mundial de MotoGP, Marc Márquez, ha marcat el millor temps a la primera sessió. I en bàsquet femení, el seleccionador nacional d'Espanya, Lucas Mondelo, presenta a Mallorca en el campus Viu Bàsquet de Bunyola, creu que la mallorquina Alba Torres encara pot créixer molt més com a jugadora.
És tot de moment. Tornem amb tota l'actualitat d'aquí una hora al punt de les dues, a l'informatiu migdia.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Això era i no era ses rondalles mallorquines d'en Jordi Desenracó. Rebeu una ben cordial salutació de Rafa Andrés en el control de so i de qui vos parla, Pep Díaz. Avui venim amb dues rondalles, la Reina Banyuda i en Joanet d'Esfaviolet. Dues rondalles que, com totes les que escoltam en aquests programes, foren enregistrades l'any 1959 en ses veus de Francesc de Borja Moll com a narrador i es quadre d'actors de Ràdio Popular. Però abans, escoltam un poc de música relacionada amb ses rondalles. Descompacte, això era i no era, sentim estai que du per títol Antoni Garrigello.
Toni Garrigello, trago el ditello, trago el ditello, Toni Garrigello, però ai que estàs de magrello. Toni Garrigello, trago el ditello, trago el ditello, Toni Garrigello, encara no ets menjador. Encara
no ets menjador. Toni Garrigello, no treu el ditello, no treu el ditello. Antoni Garrigello, fa temps que no està magrello. Antoni Garrigello, no treu el ditello, no treu el ditello. Antoni Garrigello, fa temps que està rodó.
Una vegada un ninet molt llest a unes matances sobrevisqué, i quan a son pare duia es dinar, un gegant dolent el prengué.
Ja m'ha robat les taronges, i ara t'hauré de menjar. Però que estàs de magre, ninet, primer t'haurem de créixer.
Toni Garrigello, treu el ditello, treu el ditello. Toni Garrigello, però ai que estàs de magrello.
Toni Garrigello, treu el ditello, treu el ditello. Toni Garrigello,
encara no ets menjador.
Encara no ets menjador.
Toni Garrigello, no treu el ditello, no treu el ditello. Toni Garrigello, fa temps que no està magrello. Toni Garrigello, no treu el ditello, no treu el ditello. Toni Garrigello, fas poca que està rodó.
El fiquen sense de dir d'una puta i li donen menjar de nit i dia. Li fan treure el dit per un foradat per veure si es nina t'engreixa. I en Toni en s'acua d'un ratolí en ganes sa mala geganta, que se pensa que en Toni no posa popa. El gegant no omplirà sa panxa.
Toni Garrigello, Antoni Garrigello, però ai que estàs de magrello.
Antoni Garrigello, no treu el ditello, no treu el ditello. Antoni Garrigello, fa temps que no estàs magrello.
Antoni Garrigello, treu el ditello, treu el ditello. Antoni Garrigello, encara no ets menjador.
Antoni Garrigello, no treu el ditello, no treu el ditello. Antoni Garrigello, fa escolta que estàs redó.
Antoni Garrigello, cap a que n'has llegat amb gana i mata, i això se rondalla, i si vos agrada
mengeu la vostra rada.
Antoni Garrigello, cap a que n'has llegat amb gana i mata, i això se rondalla, i si no vos agrada
tireu la vostra rada.
I ara sí, escoltant la primera de ses rondalles mallorquines d'en Jordi Desenracó des dia d'avui, la Reina Banyuda.
Això era i no era un viudo que tenia tres fills, en Pere, en Pau i en Joanet. Eren més pobres que un rupit i vivien de ses flors d'un arbre que n'estava tot carregat i el tenien davant casa seva. Sol sortint hi anaven, li coïen ses flors, emberenaven, a migdia en dinaven i al vespre en sopaven. I l'endemà de matí el tornaven a trobar tot carregat de flors. I les hi tornaven a cuir i les s'empassaven fent les tres menjades, i així ho feien cada dia. Un de matí hi van i no troben cap flor a l'arbre. S'ànima els caiguen els peus davant d'aquella feta, i aquell dia hagueren de fer un dilluni mascle.
Això és que en la nit has vengut qualcú per hermosa sal. No tenim més remei que nit romany un de nosaltres damunt l'arbre, la faltriquera plena de pedres, i en acostar-se a algú i provar-les de tocar les flors, pedra va i pedra ve, fins que ho dones les cames.
Així ho feren. En Pere, que eres major, s'encarregà de guardar sabres vespre vinent. S'omplí la faldriguera de pedres i se'n puja sabre quan començà a sa fosca negra. Allà estigué tota la santa nit sense que ningú s'acostàs per res a sabre. I en Pere allà espera qui espera. Com Sauba comença a apuntar, s'entrega tristràs, un gegantot. Se posa a espipallar ses flors i se n'engolia uns botoixos que feien por. En Pere, que s'era condormit, en s'estabó que feia el gegant engolint-se ses flors, se deixondeix. Com sabeu aquella faristea bordada a sabre, com sabeu aquella faristea, posa massa faldriguera per exibar-li pedra i altra pedra, però s'ha faradat, li aturà ses mans. El gegant, com ho repara, no fa més que pegar-li xuclada i el s'engolí sencer. Se passà llavors les flors que romanien i toca el corn de d'allà més redó que un poll i ben xerpat. Tristràs. Com en Pau i en Joanet sols sortint s'arrembaren a sabre i no trobaren ni flors ni en Pere, romangueren de pedra. Com prou hagueren hagut de raó de lo que podria ser i deixar de ser tot aquell que barmoni, en Pau s'exclama: res, anit valeré jo en sa faldriguera ben plena de còdols, i el primer que s'arrambi ses flors se n'anirà bufant com els moixos i no em tindrà ganes de tastar-les a ses flors. Aquell dia en Pau, en Joanet i son pare hagueren de tornar a dejunar. Arriba el vespre, en Pau s'omplí sa faldriguera de còdols com es puny i com els dos punys, i quan comença a fer fosca negra se'n pujarà el sabre i allà espera qui espera que qualcú s'arrambàs i provàs de capussar-se a ses flors. En Joanet se posa també a la guaita un tros en fora per veure de prop aquell misteri i per ajudar en Pau en cas de casos. Passa una hora, passen dues, se fa mitjanit i res. Se fa la una, se fan les dues i res. Però comença a apuntar auba i s'entrega tristràs el gegantot. S'aborda a sabre i bocinada ve i bocinada va. En Pau se treu un còdol de sa faldriguera i l'encivella en el gegant. L'endivina un ull i li fa botí. Aquí el gegant pega xuclada i s'engoleix en Pau. I se'n va en l'ull penjant i tirant un raig de flastomies d'aquelles calça en terreta. Va ser tan prompta l'acció d'en Pau de tirar sa pedra en el gegant i del gegant engolir-se en Pau que no donà temps a en Joanet de fer res, ja que sense armes, amb vestit gegant, era posar-se una mort segura. En lloc de cobertar-se gota, en Joanet forma el seu pla de combat. Se'n va a un ferrer, comana una bona fitora i la hi fan. Se'n va llavors a un violiner, demana un violí bo, li treuen un enfilai i cap li agrada. Li mostren un de reconat per vell dins una cambra fosca. El se mira de brincompte i diu:
això és lo que sé.
El compra, el paga i li posa un cordam nou. Prova de sonar-lo. Justament hi havia unes quantes persones davant. I tot d'una que el sentiren sonar, tot es balla qui balla com a trompitxos. Prova de sonar davant altres persones i també romperen a ballar com ferns de rifa. Fa la mateixa prova amb altra gent i dona el major resultat. En sentir els sons d'aquell violí, tothom se posava a ballar sense poder-se aturar.
Bé, mos va, ja me servirà nit per divertir que el gigantot. Ja podrà ser que s'hi posi sa mà.
Se'n van Joanet a manllevar un pa per ell i son pare per passar aquell dia, i al vespre se'n pujarà el sabre en so violí i sa fitora, ben resolta a divertir-lo fort en els gegants i provava d'acostar-se. Passa una hora, en passen dues, se fa mitjanit i res. Se fa la una, se fan les dues, se fan les tres.
Comença a apuntar alba i ja s'entrega el gegantot, trist, tras, trist, tras. Llepol dels altres de matins s'aborda a Sabra, però en Joanet no li donà temps d'arribar-hi, perquè se posà a sonar el violí tot rebent que cuidava estallar-se. I heu de creure i pensar i creure que el gegantot ja romp a ballar i balla qui te balla. En Joanet aquí pega bot de Sabra, pega fiturada en el gegant, que caigué tan llarg com era. En Joanet s'hi tira damunt i fiturada ve i fiturada va, i el gegant que no parava de dir:
ai, és un mort, no em mati, Joanet, no em mati.
Heu mort meus germans.
Els me vaig engolir.
Aquí moriràs de sa meva mà.
No, no em fitoris pus. Veig 200 passes lluny d'aquí, per sa banda d'on jo venia, i dins un enfony de paret veuràs una bossa que els dos vells no s'hi acaben mai. Pren-la, jo la t'adon.
En Joanet se n'hi va i troba aquella bossa allà on el gegant t'havia dit. La s'amaga dins sa butxaca i troba el gegant que coix-coix provava d'anar-se'n.
Hola, estimat, eres prefant per anar-te'n. Ells no estan cabals, no, encara. El meu dos germà m'has de treure.
Però si els avalats engolir, t'ha dit.
Ai, les tavares engolir, i ja no fossis estat tan pronta d'engolir-los. Jo t'he de divertir amb aquesta fitora fins que les mouràs trets.
Ja s'hi acabussen sa fitora, fiturada bé, fiturada bé.
Ai, ai, dic, per amor de Déu, Joanet, no fitoris pus. Torna, per amor de Déu, en aquella paret on has trobat la bossa i ahí trobaràs un canyamet que em dir-li: treu des menjar el rei. Entreu a volar, pues qui ho diu?
En Joanet se n'hi va, troba el canyamet, el s'estoja i cap en el gegant perquè no li escapàs. No hi faltava gaire per escapar-li, ja se n'anava de d'allà, coixeu, coixeu. En Joanet li trenca el davant i li diu:
és massa de jo per anar-te'n, home. Ai, manca molt encara per estar acabat jo i tu. Encara no m'has tret els meus dos germans. Són els meus dos germans que jo vull. I t'he de donar en sa vitora fins que les mouràs trets.
Però, Joanet, si t'he dit i redit que vos me vaig engolir, i com vols que els atrega?
I do, t'he d'espidar en aquesta vitora si no me treus en Pere i en Pau ara mateix.
I tot dient això torna amb vestit gegant i bones fitorades i ben a ferir que li pegava. El gegant aquí torna a caure de falondres tan llarg com era, i per veure si arribaria a passivar en Joanet li diu:
per amor de Déu, no em fitoris por, Joanet. Torna en aquella paret i veuràs una cella i en dir-li: celleta, du-me tal banda, i durà l'apte.
En Joanet se'n va en aquella paret i troba sa cella, l'agafa i cap en el gegant ben de pressa. Que me'n direu, ell el gegant, mentre en Joanet era a cercar sa cella, va fer de la garrapota per tocar soletes, perquè en Joanet no l'espidàs en sa fitora, com n'hi havia fetes ofertes, i ja el considerava més capaç de fer-ho que de dir-ho. Així com pogué, i coixeu, coixeu, heu donat ses cames, i de d'allà, en Joanet, com tornant sa cella, el destriar un tros en fora, i va pensar:
i què li han de fer a sa bestiota? Tanmateix, per fitorades que li doni, no me tornarà els dos meus germans que s'engolí. En canvi, jo tinc ses tres penyores que m'ha hagudes de donar per no colar la vida. I sobretot, m'apareix que estarà estona tornar a tenir talent de flors de sabre nostre, i que s'hi mirarà més en sopeia aquest xuclada per engolir-se ningú en tot això.
En Joanet se presenta a son pare en ses tres penyores del gegant i li diu:
es qui mos espampolava ses flors de sabre era un gegant que amb una xuclada s'engolí en Pere i en Pau i no m'engolia a mi perquè em vaig sabre més. I m'hagué de donar aquestes tres penyores que mos bastaran per bé per viure. Ara mateix ho tocareu en ses mans.
Agafa un taburet i estén el canyamet damunt i diu:
canyamet, treu mort del menjar del senyor rei.
I encara no ho hagué acabat de dir, com zas! Compareix dalt aquell canyamet una platada caramull de ros engrogat, que ell dos els avengué tan just per no s'acabar. En Joanet se posa a treure diners de sa bossa del gegant, tot oi i plata,
entreu una partida de grapades. Els adona son pare i li diu:
estau d'aquí i ja tornaré dins un quant mesos i vos no dura més.
A quin Joanet li estrany cap a la ciutat del rei. I arriba i lloga un gran casal davant cau rei. I si el rei donava d'almoina als pobres una traseta, ell en donava dues. I si el rei donava un sou, ell en donava dos. I si el rei donava una pesseta, ell en donava dues. El rei sentem i el prengué molt tort, però no sabia com havia de capturar en Joanet. I pensa qui pensa l'home com s'ho faria. En Joanet sovint se passejava per davant cau rei, i sa filla del rei, que guitava per una finestra per vetllar-lo, i allà vetlla qui vetlla. Però tot era de bades. A la fi componen el rei i sa filla de convidar-lo a dinar, per veure si així l'esplugarien per aclarir com s'ho feia per tenir tant de dobbes. El conviden, en Joanet s'hi presenta i ell dina, però ni el rei ni sa seua filla en pogueren treure res en net. El rei o la reina se'n van a passejar i deixen tota sola sa seua filla i en Joanet. Aquell la convida a anar a fer una volta i ella diu que sí. Se posen damunt sa sella, en Joanet davant i ella darrere.
A on vols que anem?
De la muntanya més alta.
A la selleta, si mos hi dus tot d'una.
Jo he de creure i pensar que aquella selleta pren el vol i amb un sant i a menys ja els detengué a su cucuia de sa muntanya més alta. S'hi passegen una estona i sa filla del rei demana en Joanet.
I com és que ten tant de diners que te tances a fer el doble d'almoina que mon pare, que és el rei?
Com és? Veus aquesta bossa?
I li mostra sa bossa que hagué de gegant.
Sí que la veig.
I dels diners no s'hi acaben mai. I què en direm d'aquesta sella que em baixen que ací damunt i dir-li sa lleta d'una tal banda, tot d'una t'hi du. Escolta, i que no vols com vendria per anar una mica?
Prou. Però i on t'has de cabussar dalt d'aquesta cucuia?
Ara mateix ho veuràs.
Se treu el canyamet, l'estén damunt una pedra plana i diu:
a la canyamet, treu molt del menjar del senyor rei.
I encara no ho hagué dit, com zas, compareixen damunt aquell canyamet dues coques bambes, un pot de confitura de prunes de frare i un botilet de vin blanc. Sa filla del rei roman de pedra, barant uns ulls com un celés. En Joanet li dona una coca bamba i li buida mig pot de confitura damunt. Ell pren per ell l'altra coca i la confitura que quedava. I tot d'or ruega que ruega, fins que en Joanet mesura un tassó de vin blanc, el reset a sa filla del rei, i se'n mesura un parell i tot dos glec-glec, el sacal amb bil·lo-bil·lo. Sa filla del rei feia mil alabances d'aquella coca bamba i de sa confitura i d'aquell vi. Deia que no havia tastat de cosa tan fina mai. Conversa qui conversa, de mil coses, ella li diu:
escolta, Joanet, i que tanmateix fa molt de temps que t'han esplugat.
Més d'un any? Qui m'ha d'esplugar, mon pare?
Res. Poses cap damunt sa meua falda i ara mateix t'esplugaré.
En Joanet ho fa així i ella ja es partit d'esplugar-lo. I espluga qui t'espluga. Amb allò en Joanet s'adorm, com sol succeir, els qui els espluguen. Com sa filla del rei el veu adormit de tot, li posa a poc el cap en terra, li treu de sa butxaca sa bossa i es canyamat, s'aixanca dalt sa sella i diu tot a rebent:
selleta, du-me cap mon pare.
I ja ho crec, sa selleta pren es vol i zas, sa filla del rei ja fa un caca seua. Conta son pare i sa mare es pas d'en Joanet i sa feta d'ella i el rei o reina ben contents. En Joanet s'arriba a despertar. No veu ni filla del rei ni sella, ni troba dins ses butxaques es canyamat ni sa bossa.
Mal llamp ses dones! Ja la m'ha fet aquesta polissona. Més m'ha manat jo per a ser més fiat. Ara he de veure si prenc sa revenja.
Joanet se posa ses cames en el coll i em pren sa davallada d'aquella muntanya, dient:
no hi tenc cap feina per aquí dalt, sobretot per aclaparir sa filla del rei. No haig d'esperar-la per aquí dalt. Se'n guardarà com de caure, de deixar-s'hi veure.
Davalla qui davalla d'aquella muntanyassa. Hagué de m'estar tot un dia per arribar baix. Sense saber per on havia de prendre, pren cap en el sol i de d'allà. Camina, caminaràs i cap en van te faràs. Passa per devora un grandiós pomeral en ses pomeres que cuidaven esbrancar-se de carregades de pomes que estaven. En Joanet s'aturà a mirar-les-se una estona i el punt passa a Sortolà, que feinejava per dins el pomeral, i que diguen en Joanet.
Què trobau d'aquestes pomeres?
Què he de trobar? Que no n'havia vistes mai de tan carregades de pomes?
A dir, va, s'hi ha penjat un bon esplet.
A en Joanet li vengueren ganes de tastar aquelles pomes que verdaderament feien menjera, i més a un que n'has panxa buida com hi anava ell. I digué a Sortolà.
Escoltau, i què em faríeu pagar d'una panxada de pomes?
Si només se tracta d'una panxada, la podeu pagar amb volar i anirà de franc.
Sí que m'hi feia ben content, perquè si us he de ser franc, ara per ara només tenc el doble de sa panxa, perquè una traïdora de dona m'ha pres a sa bossa que hi duia els diners.
I vos, que estava per bèstia?
M'ha anat en traïdoria i m'ha deixat com un jonc de fulles. Ja vos asseguro que me valdrà per ballada.
Res, si heu de pegar sa panxada de pomes, ja podeu ser partit.
En Joanet s'acabussa sa pomera que tenia més a prop, i dassa, qui dassa, pomes i més pomes, i no li havies pelat-les, en sa clova els es trobava més saboroses. Sobretot vos assegur que en Joanet se n'atipà de pomes. Allà fonc una panxada orba. A Sortolà en Joanet li caigui en gràcia. I més que l'home se posava a la part-li aquelles pomes, fins en el punt de dir-li...
Mai n'havia menjades de millors i de més saboroses. Estic segur que en el món ja no n'hi ha de més bones.
Vos diré, jo en tenc dues de pomeres que no les mostra ningú, que en fan unes de pomes que tenen una virtut mai vista.
I quina virtut és aquesta?
Jo vos ho diré. Una d'aquestes dues pomeres fa una casta de pomes que qui en menja una li surten dues banyes i n'hi surten tant de parell de banyes com pomes d'aquelles menja.
I ara no n'heu de verbes?
Verbes, m'heu dit. Ara mateix podem fer les proves. Vos donareu una poma d'aquestes i veureu que d'aviat vos sortiran els dos banyons, que el punt seran dues banyes d'aquelles.
A poc a poc. Jo no he de menester tals creixulls de ver el cap ni a l'altra banda del cos.
I no fora avall.
Bé, i l'altra pomera que teniu reservada, quina és la virtut que té?
I jo us ho diré. Que aquell qui li ha sortit un banyam de resultes de menjar una poma de sa primera pomera, si en menja una de sa segona, fent una rialla fresca, li cau el banyam.
I aquesta m'és vera?
Passa de vera.
A en Joanet li vengué una idea com sentir allò, per recobrar per via d'aquelles pomes el canyamet, sa bossata i sa celleta que sa filla del rei li havia saupades.
Escoltau. Si vos me volíeu vendre, espera, un parell d'aquesta casta de pomes, tinc coratge de tornar a arribar a sa bossa, que aquella dona me feu salvatge, com vos he dit.
Res, ni vos anar ses pomes que necessiteu per fer aquesta tibada. Vos diu bé la cosa, me donareu el que trobareu, baix de sa vostra consciència. No vos diu bé, jo perdé ses pomes, que tan rit seré si les me pagueu, com si no les me podeu pagar.
Germanet, vos parlau com un llibre i demostrau tenir molt bon cor. A mi me bastaria que em deixasse un quen de cada casta de pomes, de queixes.
Aquí Sortolà se'n van aquelles dues pomeres, cuia cada una un quen de pomes i els adona en en Joanet. En Joanet, com si hagués tingut foc dins les sabates, toca soletes cap a cau rei. Arriba a la ciutat i ja se posa a passejar-se per davant del palau, cridant com un desesperat.
I compra pomes! Ses pomes més bones i més saboroses que ningú n'ha mai hagi vistes! Ara qui les me compra? Si no feia via, no hi serà atent!
Una criada de cau rei ho sent i se'n va corrents a la reina, que anava bruixada per ses pomes bones, i li diu...
Senyora reina, un home que passeja pomes així i així... Vés a comprar-les-hi, costin el que costin.
Aquella criada se'n va en aquell de ses pomes i li diu...
Germà, i que en duis moltes de pomes?
Dues me'n queden.
Dues només?
Idò, què vols figurau? No us deia jo que si no feu via no hi seríeu atents.
Res, què voleu de ses pomes?
Una pesseta de cada una.
Sa criada munyi ses dues pessetes... En Joanet li dona les dues pomes i sa criada corrents en la seva reina. Quan la reina les veu, crida sa seva filla, en prenen una per hom, Les trobaren garrides de tot i amb una oloreta que deixaven anar. La reina i la seva filla no pogueren estar que no els donassin clau. S'hi aborden en ses dents i rac, rac, bones bocinades. Com n'hagueren pegades un parell, se començaren a sentir cosa per sa closca. S'hi duen sa mà i s'hi troben dos bonys que creixien, creixien. Què me'n direu? Ell, aquells dos bonys, al punt ja no foren bonys, sinó banyons, i de banyons tornaren banyes, com ses d'un boc. Com s'haveren amb aquell companatge dalt es cap, perderen ses colors. Ses cames les feren figa, ses barres les prengueren estrot, tot seu cos se posà a tremolar, i no tingueren altre remei que colgar-se. Van corrents a dir-ho al rei. El rei, com veu allò, roman aborronat. S'hagué de seure per no caure en terra tan llarg com era. Criden els metges més famosos de la ciutat, que tot d'una compareixen. I com veuen ses malaltes, se'n fan creus. I acabaren per dir que no hi veien altre remei que serrar-los aquell banyam. Amb això en Joanet s'hagués de metge i ja has partit a passejar-se per davant cau rei. I la gent comença a dir...
Un metge nou, un metge nou.
Arriba a orelles del rei i el rei el crida. Se presenta aquell metge, el fan entrar a veure ses malaltes, les se mira bé i diu...
Comencem per la senyora reina.
Àlida, ja pot ser partir el senyor doctor.
Aquí el metge nou se treu una poma de sa butxaca i diu a la reina...
Per curar-se i que li caiguis banyam, es mengi vossa real majestat aquesta poma, fent una riada fresca.
La reina ho fa així, se menja aquella poma, i menjant aquella poma, es banyam, zas, li cau en sec. No vols dir res si va estar contenta la reina de veure't sense aquell farès companat general de closca. Botava d'alegria.
Ara anem a sa filla.
Es per de més anar-hi.
Què vol dir, es per de més?
Vol dir... que acabada la medicina.
Idò, anar una d'una més?
És massa enfora i massa perillós.
Sa filla del rei ho sent i diu...
Donau-li aquella bossa que els dobleres no s'hi cabin mai, aquell canyamat que en dir-li treu del menjar del senyor rei en treu, tant en vulguin, i aquella sellata que em posa ací damunt i dir sellata d'un metal band de tot d'una i dur.
Donen aquestes tres coses en el metge nou, ell pren sa bossa i el canyamat i se posa dalt sa sella i diu...
Senyeta, du-me que nostra!
Sa sella la hi du. Trobar son pare viu i amb aquelles tres coses, sa bossa, el canyamet i sa celleta, i son pare s'adonà una gran vida, manant-se'n son pare lluny, ben lluny, que el rei no el pogués aglapir. El rei i la reina se moriren des disgust i de sa pena de veure sa seva filla amb aquell grandiós banyam, que bé li serraven però li tornava a brostar. Sa corona passà a ella... però no se pogué llevar mai es banyam, i per això sempre li digueren la reina banyuda. Encara de la sa viva si no s'és morta. Déu n'alliberi tota criatura nada d'un present i de vet-se closca. Amén.
Aquestes rondaes foren gravades l'any 1959 als estudis de Ràdio Popular de Mallorca pel grup teatral de l'emissora baix la direcció de don Francesc de Borja Moll.
Vila, de nom Catalineta, tan guerrida i bona nina, que res dolent se mereixia. De Catalineta viu, amb sa madrastra i germanastra, tan grossera com arpia, i Joanota nomenada. Joanota, Joanota, que no te veu sa coa d'asa. Joanota, Joanota, que t'ha sortit damunt sa cara. Joanota, Joanota, que no te veu sa coa d'asa. Joanota, Joanota, que t'ha sortit damunt sa cara.
Que li ha arribat sort de casar-se amb una lota i convida tots els fadrins a ballar aquesta festa. I la Joanot i sa madrastra foren endavant sa pastera en aquest alineta. Que pobra, més pobra, més plora que te plora.
I ballen, que ballen, per saber qui serà reina. I ballen, i tant que ballen, no hi ha la catalineta. I ballen, que ballen, vulgui serà reina. I ballen, i tant que ballen, i no hi ha la Catalina.
Guanyo un espaldó i tres desitjos.
Quan perd una sabateta, el rei la troba i bé li prova. I se casen i s'estimen i ballen fins que d'estesos.
I na jovenota i sa madrastra, el rei envia un bon viatge.
I és que ballen i tant que ballen per saber qui serà reina. I és que ballen i sempre ballen fins que ho és una Catalineta. I és que ballen i tant que ballen per saber qui serà reina. I és que ballen i sempre ballen fins que ho és una Catalineta. Joanota, Joanota, que no te veus a cola d'asa. Joanota, Joanota, que t'ha sortit damunt sa cara. Joanota, Joanota, que no te veus a cola d'asa. Joanota, Joanota, que t'ha sortit damunt sa cara. Joanota, Joanota, que no te veus a cola d'asa. Joanota, Joanota, que t'ha sortit damunt sa cara. Joanota, Joanota, que no te veus a cola d'asa. Joanota, Joanota, que t'ha sortit damunt sa cara. Joanota, Joanota.
Amb Estem en Estel Do, arribem en el punt de fer una pausa i tot d'un escoltarem la segona rondalla del programa d'avui, en Joanet d'Espaviolet.
Escoltes IB3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7.
Valeria y elconviajes.com te llevan de excursión en el Fast Ferry a pasar el día a Ibiza o Menorca por 38 euros. Además, no te quedes en casa y escápate con Valeria a la península con tu coche desde 160 euros. Precio residente, ida y vuelta para una persona en butaca con coche. Plazas limitadas. Consulte condiciones de esta promoción en elconviajes.com y Viajes Ecuador.
Diego El Cigala, Earth, Wind and Fire, Madeleine Peirú i Cabaret Burlesque. Estiva Arts by the Sea, Port Adriano Summer Festival. Una experiencia única del 13 al 21 de julio en Port Adriano. Ya a la venta desde 48 euros en El Corte Inglés y Ticketmaster.
Este verano seguimos a todo ritmo en Megasport. Todo incluido por 49,99 euros, IVA incluido todos los días. Más de 400 clases dirigidas a la semana, con los estilos de baile más actuales. Zumba, hip hop, salsa, sevillanas y clases a todo ritmo de spinning, indoor walking, aerobic, step. Más novedades, clases de pádel, iniciación y rapid ball en el amplio horario de actividades. Megasport, por menos de 1,65 € al día, incluye unas excelentes zonas termales, con la garantía del grupo Cursac Ocio.
De dilluns a diumenge, desperta't i comença el dia amb IB3 Ràdio. Bon dia, Balears, el millor remei contra la son. Bon dia, Balears, fes el primer cafè del dia al ritme de la ràdio autonòmica. De bon dematí, bon dia, Balears. Demà a les 7 del matí.
Web, com anam?
Encara no tens el llibre del programa Web, com anam? Antoni Balladón, Débora Pinya i en Felip Monà t'hi mostren els millors moments del programa. El tens als Eroskis per tan sols 12 euros. Informa't al web ib3tv.com. IB3 et du al camp que teva.
Valeria y elconviajes.com te llevan de excursión en el Fast Ferry a pasar el día a Ibiza o Menorca por 38 euros. Además, no te quedes en casa y escápate con Valeria a la península con tu coche desde 160 euros. Precio residente, ida y vuelta para una persona en butaca con coche. Plazas limitadas. Consulte condiciones de esta promoción en elconviajes.com y Viajes Ecuador.
Escoltes IB3 Radio. A Pollença i Sant Josep, 89.7.
Continuem amb més rondalles mallorquines d'en Jordi Desenracó de Saplec de mossèn Alcover. Has arribat el moment d'escoltar la segona rondalla que du per títol En Joanet d'Esfaviolet.
Això era i no era un matrimoni cerverí que tenien tres fills, en Pere, en Pau i en Joan. Tenien un pomeral grandiós i duien ses pomes a vendre a tots els pobles veïnats. Un dia, en Pere alça el cap i diu a son pare i sa mare:
voleu que dugui una somada de pomes a vendre a Manacà?
I duï. En Pere carrega de pomes una somera i ja s'espitxa cap a Manacà ben peus alts i amb tot el coratge del món de treure molt de dindins d'aquella somada. Camina, caminaràs, com va ser davant ses cases de poca farina, una de ses possessions de més anomenada de tot el terme, li compareix una geeta que manava un infantó per sa mà i diu en Pere:
qualque coseta, per amor de Déu, oh jovenet.
Per amor de Déu, m'ho dit. Ara és hora d'amor de Déu, ja em posaré un tros d'insolla.
Maldament només sigui una poma, oh jovenet. Mira que fa 24 hores que no en t'està de sa gràcia de Déu. Ni jo ni queix angelet que me'n passa mà.
Déu vos faci bé, qui pot.
I en Pere pega cinglada a sa somera i ben atacat cap a Manacor deixant en banda aquella doneta i s'infantó que manava. En Pere arriba a Manacor, se presenta a sa plaça, descarrega ses pomes, que com eren d'allò més bufarelles i feien mengera, s'hi abocaren una partida de dones amb paneres i amb un instant les hagué venudes totes i ben cares. En Pere, més gojós que un camp bonós i en sa bossa ben plena de diners, pega bot dalt sa somera i cap a veure els cerverins manca gent. Arriba son cervera, s'entrega a casa seva, son pare i sa mare li surten a l'encontre, els aconta lo bé que ha venut ses pomes, però com obrir sa bossa per entregar-los els diners que havia fet de sa venuda, no hi trobar més que carbons. Com aquell al·lot veu allò, romangué fred, sense paraula, tot estafarilat. I tanta sort que son pare va comprendre que no ho feia de polissonada i que no era que s'hagués amagat o jugat els diners, sinó que havia tingut aquella desgràcia. Com en Pau veu allò, s'exclama:
res, mon pare. Si ho voleu, demà hi aniré jo. I que en tiren d'una passa si no venc en sos diners. Com som Pau, que ningú la més farà salvatges.
Son pare hi consentí i l'endemà de matinat en Pau carrega sa somera de pomes i cap a Manacor són ses feines. Camina, caminaràs en sa somera davant davant, divertint-la desgara amb un bon venable, aquell animal se n'anava d'allà ben atacat. Com va ser passat Sant Llorenç d'Escardassà, que pujava a sa costa de sa Blanquera, li compareix aquella mateixa geeta que havia comparegut en Peres dia abans, i també manava s'infantó per sa mà, i ja es comet en Pau amb aquestes.
Qualque coseta, per amor de Déu, oh jovenet.
A una altra porta en donen dos. Qui vol menjar que faci feina, com en faig jo. No vull malcriar panxes vergonyants.
Maldament només mos donasses una poma, oh jovenet, que fa més de 24 hores que ni jo ni aquest infantó han tastat de sa gràcia de Déu.
No m'insulteu, pus, si no voleu que vos arrampa aquest venable que duc per sa somera.
Sa geieta, davant aquestes ofertes, s'ha de cantar en Pau, que seguint davant en sa somera, ruixant-la, tabuixant-la d'aquesta granada. El punt va ser Manacor. Se presenta a sa plaça, i com ses pomes que dueren d'allò més recolat, valien ulls per mirar i una horeta que deixaven anar d'allò d'allò, s'hi abocaren una partida de criades amb paneres i se prengueren de ses mans totes quantes pomes duen Pau, que los ho feu pagar ben salat i aprofitant-se de l'ocasió. I allà hauríeu vist un home tot satisfet davant la gran dobberada que havia fet a ses pomes. Omplir sa bossa, pega bot dalt sa somera i de d'allà cap a veure els cerverins. Arriba a casa seva. Son pare i sa mare i en Pere li surten a l'encontre a veure com li havia anat en Pau i els ha contat el fil per randa. Però, com obrir sa bossa per entregar els diners que havia fet de ses pomes, els diners que hi hagué foren una grapada de buines. I si li haguessin pegat una arcabussada crema roba en Pau, no se'n seria duita una colada com aquella de trobar-se en tau recapte dins sa bossa. Perdés els colors i el món de vista, s'hagué de seure, i llavors rompent plors de ràbia. Son pare i sa mare no sabien què dir-hi, i en Pere quedava amb ell mateix, petit, petit.
Ai, no, ell se pensava sobre més que jo. Fart, més se'n mereix.
Son pare i sa mare se giren en Joan i li diuen...
Hola, Joan, si hi vas tu, veiem si faràs el joc d'aquests dos.
Si m'ho manau, hi aniré.
Tomant.
I d'au.
Se'n van a cuir-li ses pomes, li carreguen sa somera, la se passa davant i cap a Manacor ben acanalat. Camina, caminaràs, com fong davant son parató, aquella possessió tan bufarella entre Sant Llorenç i Manacor, li compareix aquella mateixa geeta en s'infantó que havia comparegut en Pere i en Pau i ja li enfloca aquesta.
Oh, jovenat, fill meu dolç, qualque coseta, per amor de Déu, per mi i aquest infantó, que fa més de 24 hores que no t'has tardat a la gràcia de Déu.
Tanmateix, i com vos aguantau encara?
Ah, perquè el bon Jesús ho vol, fill meu dolç.
Res, diner ni pa no vos no puc donar. Però de pomes, preniu-ne tantes com vulgueu.
Aquella geeta només en prenia una per ella i una per s'infantó. Però en Joan digué...
I deix que fa més de 24 hores que no heu tastat la gràcia de Déu. I només preniu una poma per home, que mos sortireu un poc beneit a poc poc.
I en sa mateixa seguida que deia això, posarin sa falda sa geeta mitja dotzena de pomes per ella i mitja per s'infantó. I d'aquelles com dos punys i marineres i danieles, les millors que duia. Aquella geeta no en volia tantes, però en Joan les hi feu prendre la porta. I llavors ella se posa massa butxaca, se treu un fabiolet i el donen en Joan diguent-li.
Ja és aquest fabiolet. Em veuré gens apurat, sona'l. I tota sa gent que el sentirà, vulga o no vulga, se posarà a ballar com un pen de rifa. I ballarà tot estent que tu el sonaràs.
Sí que me feis un bon present.
En Joan pren aquell instrument, en dona mil gràcies a sa geeta i seguida d'allà cap a Manacor. Com pujava el coll de Sant Mas, passat sa plata de Rafal, troba un cadirer que també se n'anava a Manacor a fer mercat i se'n venia carregat d'un grandiós viatge de cadires, cordades de bova, enganxades unes amb altres pels barrerons. I en Joanet li vingués idea de provar si el fabiolet de sa geeta tenia sa habilitat que aquest havia dit. El sedu sa boca i se posa a sonar. I allà hauríeu vist aquell cadiré botar i saltar com un cabrit, balla qui te balla com un trompitxo, i cadira per aquí, i cadira per allà, i el punt tot anar ple de cadires, cadires! Com en Joanet veu allò, se lleva el fabiolet de sa boca i el s'amaga. I tot d'una s'acabà sa ballera en el cadirer. En Joan s'hi arramba i li ajuda a replegar ses cadires, les hi torna a compondre damunt el cap, i tot dos seguiren de d'allà cap a Manacor, però en Joanet feia més via i li pren molt d'avantatge. Com va ser en el pla d'haver sa figuera de tothom, ja a la vista de Manacor, topa un vidrier que duia dalt el cap una grandiosa canastra plena de vidre, bòtils, flascos, setrins, setrieres, tassons, tasses... En en Joan li ve idea de tornar a provar si aquell fabiolet tenia sa habilitat que havia dit sa geeta. El se posa sa boca i el sona. I a l'apte aquell pobre vidrier ja es partit a ballar com un desesperat. I tot eren bòtils i flascos i setrieres i setrins i tassons que volaven per la dreta i per l'esquerra i de tots vents. I el pobre vidrier, flastomies i esperges pescoldos i crits i remeules com veia aquella destrossa de tot el pertrec que duia. Aquí en Joan, veient que així mateix havia fet un poll llarg s'aturà de sonar, s'amaga el fabiolet i ajuda en el vidrier a replegar la trinca que havia feta i posar-la dins la canastra. El vidrier encara l'hi agraï, perquè les darreres que tingué que fos estat en Joan a causa de tot allò. I tots dos plegats seguiren cap a Manacor, conversa tirada, com si res fos estat. I heu de creure i pensar que en quatre passes foren a Manacor. En Joan pega tot dret cap a sa plaça, descarrega el viatge de pomes, i com la gent les veia tan bones, tothom s'hi abocava demanant preu. En Joan, com veu que li feien tanta de pressa, diu ben remolest.
A tant l'arbull.
I en lloc de demanar el preu natural i una mica més, demana doble preu. Aquella gent, com el sentiren, perquè aquelles pomes els agradaven una cosa fora mida, comencen a escainar cridant.
Ja!
I què vols presos per beneit?
I que figures que no saben lo que són pomes.
Res, això ho les feia si no les voleu, i prou.
Però aquella gent les volia, si bé els trobaven massa salades. I llavors venguen crits i més crits en Joan sobre les pomes, fins que ell se crema. Fins que ell se crema, se treu els fabiolets i ja has partit, sona qui sona. I encara no acabaven de sentir les primeres veus del fabiolet, com tota aquella gent, homes i dones, es posen a ballar. I balla qui t'aballa, tots com a trompitxos, i bots i cabrioles per la dreta i per l'esquerra, sense aturar-hi, sense poder saturar ningú. I allà tots els paners i paneres, panterra, rodola qui redola, i bots tothom per damunt les paneres, perquè ningú se podria acotar i aixecar-les, i tots deien...
Però... Ai, dimonis, vols haig apagat? Què pot ser això?
La gent, com veren que en Joan no s'aturava de sonar el fabiolet, arriben a sospitar que era allò que els feia ballar i s'oferien a pagar-li les pomes així com les havia demanades. Tots li tiraven els diners que duien. En Joan los a plegar, els adeixa les pomes i se'n torna a son cervera en les butxaques plenes. Arriba a casa seva, dona els diners a son pare. A sa mare li cau tort perquè els valia per ella i comença a escainar.
I si jo vull per jo, això és per jo, que ja no hi ha cap aquí, si s'ha
Com en Joan veu aquella baralla de son pare i sa mare, se posa a sonar el fabiolet. I tot d'una ja veren els dos vells, balla qui balla de cap a cap de casa, com si només haguessin tingut 16 anys. I la boia era que provaven d'aturar-se i no podien de cap manera.
Aturat?
Jo no puc aturar, que no ho vols!
Si no va, va, on hem de mesar?
En Joanet s'atura de sonar i els diu.
Me donau paraula de que no vol que tingui el pus?
Sí!
Sí, t'ho prometem!
T'ho prometem!
A veure, davall.
Com que s'havia aturat de sonar, ells s'aturaren de ballar. Son pare i sa mare ja no se pogueren escoblejar pus, perquè en Joan, com veia que començaven a tenir-les, els mostrava el fabiolet i els deia...
Que teniu moltes ganes de ballar?
Ni cap!
Ni una! Ai, van ja ben plan.
Sobretot, dins d'aquella casa ja no hi tornava pus completes de nyiquinyac. I la bova sa que els veïnats se temeren de l'habilitat que tenia aquell fabiolet. I el punt ho va sobretot son cervera. I en verí baralles en lloc, ja anaven a cercar en Joan, i compareixien son fabiolet, i titutí, titutí, i els que se barallaven ja eren partits a ballar, i balla qui te balla com a desesperats, fins que li pregaven per amor de Déu i de sa mare que no sonàs pus, i allà no s'aturava de sonar fins que li havien tirada una dobleta de 6 lliures. En Joan la s'embutxacava, s'amagava sa viola i cap a casa seva manca gent. No en vulgueu saber més. N'arribà a tenir un serró ple de dobletes d'aquelles tan garrides. I sa cosa arribà en el punt de que els cercaven dels pobles externs per anar a passiguar gent baralladissa. I ell s'ho feia pagar com un ou un sou i bé que feia. Sobretot arribà a tenir més diners que no volia. Però era tan penjat aquest Joan que com no tenia res que fer i sabia que han mercat o fira de bestiar, se n'hi anava. I ja el tenim plantat davant ses guardes d'egos, mules, someres, bous, ovelles, cabres i porcs, i venga a sonar su violet. I aquells animals no tenien altre remei que posar-se a ballar. I bots i xicalines i aixecs, i els guardians crits i renou, i els firers i mercaders que ratxaven ses espases, espargiant com a carreters, perquè ses canes també els aprenien el trot, i allà balla qui te balla, com sa rebeldera major del ball més entamariat que s'hagi vist mai. I no hi havia altre remei que donar-li sa dobleta de 6 lliures a en Joan per treure en agüer d'aquell enderivell. Què me'n direu? Ell, mercaders i firers, arribaren, que en veure lluir en Joan, li tiraven pels morros les dobletes de 6 lliures i li deien...
Ja, ja, vés-te'n de tot això més que de pressa, si no hi guardes a de més.
I en Joan pellucava la dobleta i s'espitxava més xalès que unes xeremies i més trempat que uns orgues. Heu de creure i pensar que un dia que en Joan trascava per dins un bosc per estirar-se les cames, topa un escabotell de caçadors, senyorots de qui fa fer, que no sabien on l'havien de pegar i no coneixien en Joan. Encalçaven una perdiu que se ficava dins un grandiós batzeral i en via neguna la podien fer sortir i aplegar-la. Un d'aquells senyors diu...
Escolta, et jove, vols una passeta i mostraràs aquesta perdiu de dins el batzeral?
Una passeta? Ni una dobleta? Vol que por mocions a tots vostres mercès, que no n'hi ha cap que se tants a ficar-s'hi.
I qui hi vol posar?
Una dobleta de 6 lliures.
Posada està.
I encara no ho hagués dit, com zas se fica dins el batzeral. I com en Joan la hi veu ben embarriolat, treu es fabiolet i es posa a sonar. I aquell senyor, pots escarabits, dins es batzeral, i de cap manera se podia aturar en sa ballera rabiosa que li era entrada. I tot eren pues que se ficava de cap a peus, que li feien amollar uns bels i uns remeulos. En Joan, com el va veure apurat de tot, li diu...
Encara no està ben desenganat, vossa mercè, de que no se pot emposar amb mi.
I ben desenganat.
Que munyi de sa dobleta.
Aquell senyor se posa mà dins la butxaca, se treu sa dobleta, la llarga en Joan, que la hi pren, l'ajudar a sortir des batzeral, i s'aturar primer de sonar sa violet, naturalment. Aquells senyors romangueren tan empagueïts que ja no tengueren delit per caçapos. Tots morrotosos se'n van anar al rei a contar-li el pas que els havia fet un home així i així que havíem trobat per un bosc de Son Cervera. I el rei diu...
I què trobau que li han de fer?
Faig que se mereix un bon càstig.
Res, idò. El matarem.
El rei envia força a Son Cervera. M'aclapeixen en Joan, el presenten en el rei, que li demana si és ell qui feu aquell pas desbatzeral en aquells senyors. En Joan diu que sí... I el rei tot d'una li fa la sentència.
Dins tres dies, penjat.
El posen en capella i al cap de tres dies el treuen i cap a la forca. Com li tengueren que anaven a passar el lis d'ogal pel coll, ell diu...
Senyor rei, sempre he sentit a dir que un que l'han de penjar mai li neguen una gràcia que demani.
Segons quin és? I quin és que tu demanes?
Que me deixin matar una puça que me senten al costat.
Mata-la, tira.
Perquè la se pogués matar, el desfermen de ses mans. I en Joan, en lloc de matar sa puça, se treu es fabiol i ja es partit a sonar. I tot d'una, ja veren el rei tota la cort, i es botxí, i es mata rates, i tots els soldats, i tothom, que es va posar a ballar, com un desesperats, i bots i xacalines.
Quina ballada! Quina ballera!
I allà tothom giscos i crits. Aquí el rei se sospita que tot allò venia del fabiolet d'en Joan.
Sortiguen-ne, Joan, sortiguen-ne, d'aquest marruell. Digues què vols per deixar-mos en pau.
Què vull? Se fia de vossa real majestat per quisar-me?
Podeu fer compte si li degué venir de nou en el rei, la sortida d'en Joan. Però com que tothom cuidava estallar-se de ballar, i el rei més que tots, apurat fins en el darrer extrem, fa venir la senyora princesa. Li diu ses intencions d'en Joan i li demana a ella què hi diu. I ella digué que sí, ben llampant i ben rebent. Aquí en Joan s'atura de sonar sa violet. Se'n van tots a cau rei i dins tres dies se feu s'esclafit. Se casaren sa filla del rei en Joan i venguen unes noces de pinyol vermell i un ball ben vitant qui serau per llarg. I visqueren anys i més anys en salut i alegria. I si no som morts, som vius. I si no som vius, som morts. I el cel mos vegem tots plegats. Amén.
Aquestes rondaes foren gravades l'any 1959 als estudis de Ràdio Popular de Mallorca pel grup teatral de l'emissora baix la direcció de don Francesc de Borja Moll. I fins aquí les rondalles mallorquines d'en Jordi de Sant Racó que duien de Valles Bras per el programa d'avui. Amb el tema La Flor Romanial ens acomiadam fins al proper programa. Compte contat, programa acabat.
En Bernadet tenia una àguila molt gran que els seus dos germanots ponien fins fer-li sang. En Bernadet sofria veient l'animaló que fermat tot el dia gemegava de tristor. Gemegava de tristor. Això no va pus, digué desfermant s'àguila amiga, i aquesta tota agraïda se va rebessar una ploma. D'aquesta ploma em faràs un siulet i si mai te veus amoret sonant tot d'una t'ajudaré jo com tu m'has ajudat.
Flor romanial, cures totes les ferides, siguin grosses o petites. En Bernadet la trobarà i son pare curarà.
això succeí després, son pare d'en Bernadet torna ferit de sa guerra i cap remei el curava, i els seus tres fills va enviar a cercar sa flor llunyana, i en Bernadet per cridar s'àguila el siu lo va fer siular. La va compareixer i en Bernadet la va colcar, i ja són partits tots dos volant cap a sa rocota, i de dins d'una encletxa i trobaren sa flor, i valent s'hi van forinyar, i sa flor més formosa que fos vista mai en Bernadet va alliberar. Cures totes ses ferides, siguin grosses o petites.